Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 25 de maig de 2012. La reforma laboral ha passat l'últim tràmit al Congrés, on va quedar aprovada ahir a la Comissió de Treball amb els vots favorables del PP i de Convergència i Unió. Finalment, els populars van pactar amb l'oposició una trentena d'esmenes, la majoria amb els nacionalistes catalans. El contracte d'emprenedors, que deixava sense atur el treballador, es derogarà quan la desocupació baixi del 15%. També es flexibilitza l'acomiadament per absentisme fins als 12 o 13 dies d'absència cada any. La reforma s'enviarà ara al Senat. Ahir mateix, els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT van lliurar una carta adreçada al president del Congrés, Jesús Posada, i als portaveus dels grups perquè rebutgin la reforma laboral. Ignacio Fernández Toxo va explicar que la reforma, aprovada l'11 de febrer, no ha fet res més que agreujar la situació de l'ocupació, un sentiment que comparteixen molts espanyols. El futur de l'economia i de l'ocupació a Espanya certament és incert, com també és incert el canvi de cicle que viurà, per exemple, el Barça a partir d'aquesta nit, un cop s'acabi la final de la Copa que jugarà contra l'Atlètic de Bilbao. L'adeu de Guardiola també obre la porta a la incertesa, la mateixa incertesa que tenim, per exemple, amb el pacte fiscal, amb la banca o amb molts altres temes d'interès públic. Potser hem de mirar-nos el moment que vivim amb una mica més d'esperit positiu i actiu, perquè entre tots segur que podrem transformar aquesta societat en menys temps del que ens pensem. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el Ramon Castelló i la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, s'ha compromès a retirar del temari de la nova educació per la ciutadania la menció al nacionalisme excloent que sortia al costat de terrorisme. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, li havia exigit la supressió d'aquest apartat.
El Consell d'Administració de Bankia reunirà aquesta tarda per aprovar el pla estratègic de la companyia, que inclourà l'ajuda pública que sol·licitarà. Fonts financeres asseguren que la xifra podria ser superior als 15.000 milions d'euros que permetrien complir el pla de viabilitat dissenyat pel nou equip gestor, liderat per José Ignacio Goyorzadi.
Comença el recompte de vots a Egipte. Els col·legis electorals van tancar ahir després de 2 dies de votacions en les primeres eleccions lliures de la història del país. Els resultats oficials se sabran dimarts i la segona volta, si cal, serà el 16 i el 17 de juny. La televisió egípcia situa la participació en el 50%.
I en esports, Pep Guardiola tancarà avui la seva era com a tècnic del Barça amb la possibilitat de conquerir la 26a Copa del Rei del club. L'entrenador ha demanat als jugadors que hi deixin la pell en aquesta final contra l'Atlètic a partir de les 10 de la nit.
Com us dèiem, la reforma laboral ha passat ja l'últim tràmit al Congrés, on va quedar aprovada ahir al migdia en comissió amb els vots favorables de Partit Popular i Convergència i Unió i els rebuts de la resta de formacions.
Els populars han pactat amb l'oposició una trentena d'esmenes, la majoria amb Convergència i Unió. El contracte d'emprenedors, que havia aixecat molta polseguera perquè deixava sense atur el treballador, es derogarà quan l'atur baixi del 15%. També es flexibilitza l'acomiadament per absentisme. Ara el treballador podrà faltar a la feina 12 o 13 dies a l'any. L'empresari, a partir d'ara, podrà distribuir el 10% de la jornada laboral del treballador de manera irregular durant l'any, quan fins ara es deia que podria decidir unilateralment el 5% de la jornada. La reforma s'enviarà ara al Senat.
El secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, i el de la UGT, Cándido Méndez, van demanar ahir per carta als partits que votin contra aquesta reforma laboral.
Toxo ha demanat als diputats que hi votin en contra perquè des que es va aprovar la reforma l'11 de febrer no ha fet res més que agreujar la situació de l'ocupació.
El govern espanyol ha reconegut que estudia, d'altra banda, la creació d'una gran banca pública que inclouria totes les entitats nacionalitzades, és a dir, Bankia, Catalunya Caixa i Nova Caixa Galícia.
Els plans passarien per sanejar-lo i privatitzar-lo a mitjà termini. La nova entitat tindria més de 18 milions de clients i representaria el 20% del sector financer espanyol, el que convertiria en la primera entitat financera de l'Estat.
I Bankia, que reuneix aquesta tarda la seva cúpula, podria demanar 15.000 milions a l'Estat per complir el pla de viabilitat.
Bankia aprofitarà la predisposició del govern de Mariano Rajoy a aportar-hi els diners que faci falta per demanar una ajuda àmplia per complir el sanejament imposat per l'executiu espanyol, les necessitats de capital que detecti l'auditoria Deloitte i afrontar també futurs deterioraments de la seva cartera creditícia immobiliària.
Notícies de casa nostra. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, s'ha compromès a retirar del temari de la nova educació per a la ciutadania la menció al nacionalisme excloent que apareixia al costat de la paraula terrorisme.
La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i la seva homòloga basca li han exigit que se suprimeixi aquest apartat en què es parlava del nacionalisme excloent i es vinculava amb el terrorisme o el fonamentalisme religiós. Rigau també ha carregat contra la desaparició del temari d'altres qüestions com la lluita contra el sexisme, el racisme o l'homofòbia.
Operació policial a Barcelona. S'ha desmantellat, concretament al barri de Gràcia, un club de fumadors per tràfic de drogues.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un club de fumadors de Gràcia, al carrer Jesús, concretament, per presumpte tràfic de drogues, ja que una investigació ha revelat que s'hi traficava amb drogues, marihuana i haixix. Els agents van detenir dues persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i van localitzar a l'interior del local 2 quilos de marihuana i prop d'un centenar de boles d'haixix.
El president Artur Mas va tancar ahir la ronda de contactes amb els grups parlamentaris sobre el pacte fiscal. Va ser amb els integrants del grup mixt.
Albert Rivera ha dit que ens oposem frontalment a la hisenda il·legal que el planteja Mas i Oriol Bertran advoca per l'estat propi. A més, Joan Laporta li fa tota la confiança al president.
Posicions, doncs, oposades entre Ciutadans i Solidaritat Catalana. D'altra banda, el primer secretari del PSC, Pere Navarro, i la líder popular, Alicia Sánchez Camacho, es van reunir ahir i després van demanar a Mas un acord pel pacte fiscal ampli i viable en el marc legal espanyol.
En la seva primera reunió pública, els dos líders han demanat a Mas que l'acord català pel pacte fiscal els inclogui com a principals partits de l'oposició i que sigui viable en el marc legal espanyol.
El Departament d'Interior ha retirat les fotografies de la web que havia activat perquè els ciutadans identifiquessin els autors dels aldarulls de la vaga general del 29M.
La web que es va crear fa un mes tenia les fotografies de 68 sospitosos. D'aquests, 40 han quedat sense identificar. Al principi, Interior va dir que renovaria la web de la Tora amb imatges de més sospitosos, però ara diu que no hi ha cap per identificar amb delictes greus.
Nova nit d'ocupació a l'edifici del rectorat de la Universitat de Girona, que en aquests moments es manté ple d'estudiants per tercer dia consecutiu.
Els treballadors del centre no han pogut accedir a l'edifici durant els últims 2 dies, ja que els estudiants es troben tant a l'exterior com a l'interior del centre, mantenint el bloqueig de tots els accessos.
I el Reial Automòbil Club de Catalunya proposa que l'Estat torni íntegrament als usuaris d'autopistes el pagament de l'import dels peatges a través de deduccions de l'IRPF.
Segons el RAC, això permetria posar el comptador a zero per establir un nou model més equitatiu i eficient, i segons els càlculs del RAC, els ingressos per peatge l'any 2010 a la xarxa de titularitat estatal es van elevar a 1.418 milions d'euros, un fet que suposa el 2,11% de la recaptació total a l'IRPF d'aquell any.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest divendres. La crisi i la unitat davant d'Europa centraran en unes reunions que mantindrà aquesta tarda el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, i amb el líder de l'oposició i secretari general dels socialistes espanyols, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Rajoy el rebrà tots dos per separat per aquest ordre a la Moncloa. Duran tornarà a reclamar Rajoy un pacte d'estat en matèria econòmica, la necessitat de reactivar també el crèdit per als empresaris i la posada en marxa dels eurobons. Aquest tema i el canvi de política del Banc Central Europeu per injectar més liquiditat també seran sobre la taula la reunió que el president espanyol farà amb Rubalcaba. El líder socialista va a la Moncloa amb la intenció de buscar una posició comuna davant les peticions de Brussel·les. També intentaran arribar a un acord sobre la renovació del Tribunal Constitucional.
El jutge de Palma, José Castro, ha imputat l'empresari Joaquim Buxareu en el cas Urdangarín.
Buxareu va constituir la Fundació Deporte, Cultura e Integració Social, a través de la qual, presumptament, es van malversar fons públics. Conseller delegat d'una empresa dedicada a l'acer, Joaquim Buxareu va ser nomenat recentment president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, una patronal integrada a Foment del Treball.
Un jutge ha condemnat un metge i una clínica, precisament de Palma de Mallorca, a indemnitzar amb 420.000 euros la víctima d'un avortament que va acabar amb el nen sobrevivint. La compensació recull tant els danys morals com la manutenció del fill fins als 25 anys.
La noia de 24 anys es va sotmetre a una interrupció de l'embaràs a les 8 setmanes que, segons li va dir el metge, havia anat bé. Mesos després va tornar a la clínica perquè es pensava que tornava a estar en estat, però el metge va confirmar que mai no havia deixat d'estar-ho. A la clínica li van oferir avortar de franc a Barcelona, però ella no ho va fer perquè li van dir que ja estava de 22 setmanes i era il·legal. El facultatiu recorrerà contra la sentència.
I el ple del Consell General del Poder Judicial, reunit ahir al matí, va rebutjar la sol·licitud de dimissió del president Carlos Díver, que havien demanat diversos vocals.
Després que el Consell General del Poder Judicial s'hagi reunit per intentar fixar una posició comuna sobre el cas, finalment, el Consell ha rebutjat la petició de dimissió del president que havien demanat diversos vocals. Els vocals demanaven concretament la dimissió de Díver, que és també president del Tribunal Suprem, per la insuficiència de les explicacions dels seus viatges a Marbella a càrrec del màxim òrgan de govern de jutges i magistrats. Creuen que s'han vulnerat les exigències de transparència i austeritat que ha de tenir qualsevol servidor públic. El ple extraordinari, convocat amb l'única finalitat de decidir sobre la dimissió del president, ha durat gairebé 5 hores i s'ha fet en un clima de divisió, segons fonts judicials.
Tres minuts i serà un quart de nou. Els col·legis electorals d'Egipte van tancar les seves portes després de 2 dies de votacions i es completa així el procés que ha culminat en les primeres eleccions lliures de la història del país.
En algunes seus ja han començat el recompte, tot i que els resultats oficials no se sabran fins dimarts. Si no hi ha cap guanyador clar, se celebrarà una segona volta entre el 16 i el 17 de juny. La televisió egípcia situa la participació en un 50% en unes eleccions en què prop de 50 milions de ciutadans estaven cridats a les urnes. L'horari de votació es va tornar a allargar una hora més per la gran afluència d'electors.
No s'espera que cap dels 12 candidats obtingui prou suport per evitar una segona volta, tot i que les últimes enquestes situen els Germans Musulmans, un partit islamista, com la formació que aglutinarà més vots. I d'altra banda també és notícia que el president francès François Hollande ha arribat aquesta matinada a Kabul, a l'Afganistan, on visita per sorpresa les tropes franceses que es troben en aquest país.
El cap d'estat estarà acompanyat per Jean-Yves Le Drian i Laurent Fabius, ministre de Defensa i Relacions Exteriors, i l'almirall Edouard Guillot, cap de l'Estat Major de Defensa. Hollande ha decidit accelerar la retirada de les tropes franceses a l'Afganistan a finals d'any. Segons han explicat la seva comitiva, Hollande volia anar a aquest país per donar explicacions als soldats francesos de la anticipació de la seva retirada.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va explicar ahir al matí, adreçant-se als bisbes italians, que la crisi que fereix a Europa neix del rebuig de les persones a Déu, que és, va afegir, el garant de la nostra felicitat. En el discurs adreçat als prelats reunits en la 64a Assemblea General de la Conferència Episcopal Italiana, el Sant Pare va pronunciar un discurs on va parlar sobretot dels desafiaments actuals per a la nova evangelització, una realitat que ha estimulat durant tot el seu pontificat enmig d'una societat que viu allunyada de Déu. Segons va explicar el Sant Pare, davant d'aquest gran repte, no sabrem conquerir els homes per a l'Evangeli si no som nosaltres mateixos els primers que tornem a una profunda experiència de Déu.
Càritas Diocesana de Barcelona ha expressat en un comunicat el seu rebuig al projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges. L'entitat denuncia que si s'aprovés la iniciativa suposaria un gravíssim i inadmissible retrocés en les polítiques de protecció dels llogaters d'habitatges del nostre país. El text, segons Càritas, en lloc d'abordar amb valentia els dramàtics problemes socials que està vivint la població en aquesta matèria, mistifica el problema i es doblega a les pressions dels sectors econòmics que exigeixen exigeixen encara més avantatges legislatius, financers i també fiscals per netejar comptablement actius immobiliaris exempts de qualsevol consideració social.
I avui a les 9 de la nit tindrà lloc a Tàrrega la inauguració oficial dels grans murals al fresc realitzats a la nau central de l'Església Parroquial de Santa Maria de l'Alba, de la qual és autor el pintor, és rector, perdó, el pintor Josep Minguell i Cardenyes. Presidirà l'acte el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i assistiran representants de l'Ajuntament de Tàrrega, la Diputació de Lleida, la Generalitat i l'obra social Caixa Penedès, que han col·laborat amb aquesta gran obra titulada Murals de Llum. L'Escolania de Montserrat, sota la direcció de Bernat Vivancos i amb Vicenç Prunés al piano, oferirà un concert amb peces de Westman, Pergolesi, Rossino, Foguer i Franck en la primera part. En la segona es podran escoltar obres de Schubert, Vivancos i Bernstein, entre d'altres. Els donatius aniran a Càritas. Passa gairebé un minut d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El diari Ara titula Eurobons sí o sí, i es pregunta què són, per què Alemanya no els vol, per a què servirien i quan costarien. Anàlisi d'aquest rotatiu català. El Punt Avui, d'altra banda, titula Banca Pública. L'Estat estudia crear un holding per agrupar les caixes nacionalitzades. La Vanguardia, de Guindos, ajorna la subhasta de Catalunya Caixa. I el periòdico opta per obrir la seva portada amb la final de la Copa del Rei d'aquesta nit i amb una imatge de Guardiola mantejat pels seus jugadors després de conquerir un dels seus títols d'aquests 4 anys. El títol és aquest, el futbol és el rei. Barça i Atlètic defensen les seves millors essències a la Copa.
Repassem altres portades al País. Titula el cas d'Iber obre una crisi sense precedents. El poder judicial, El Mundo, el PP estudia crear el major banc públic de la història. L'ABC, Gibraltar, l'Espanya adverteix que no tolerarà més humiliacions. I acabem amb La Razón en defensa de Gibraltar.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Obrim el bloc esportiu dels divendres, dia en què parlem en profunditat de l'actualitat en clau d'anàlisi i opinió, a part de repassar l'actualitat. Avui un nom propi d'aquesta actualitat, la final de la Copa del Rei d'avui a les 10 de la nit al Vicente Calderón entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. Ramon Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
El Barça viatja aquest matí a les 11 cap a Madrid, escenari d'aquesta final entre els blaugranes i els lleons de l'Atlètic.
Sí, serà cap a les 11 en avió. A més, el Barça descansarà a Madrid durant tota la jornada i passi el que passi, l'equip tornarà demà dissabte al migdia. Ahir a la tarda els blaugranes van fer la darrera sessió a porta tancada per preparar aquest partit i en acabar va comparèixer en roda de premsa Pep Guardiola, que va assegurar que els bascos tenen l'avantatge de la fam de títols per sobre d'ells. Tot i ser un dia abans de la final el tècnic, però va entrar en consideracions que no eren estrictament esportives ni de la final i es va referir a la relació amb Tito Vilanova per desmentir específicament que hi hagi cap problema entre ells. Guardiola va recordar que es coneixen tots dos des dels 13 anys i també va assegurar que va ser ell, després del partit contra el Chelsea, qui va comunicar a Vilanova que no seguiria i que probablement li oferirien substituir-lo, ja que Zubizarreta l'havia sondejat sobre aquesta possibilitat al novembre. D'altra banda, el tècnic no va voler desmentir explícitament l'article de Salvador Sostres al Mundo Siglo XXI, en què parlava d'alguns advertiments del tècnic al president Rossell. En canvi, sí que Guardiola va rebutjar que hagués emprat un to amenaçador.
Tornem al futbol perquè el gruix dels aficionats del Barça, com fa l'equip, també es desplaça avui mateix a Madrid. De fet, ja han començat a sortir autocars, sí. I sortiran trens en les properes hores.
Sí, hi ha una quinzena d'autocars que han sortit des de l'esplanada del Camp Nou, fa aproximadament una hora i mitja. En total seran 43 autocars arreu de Catalunya que sortiran destinació a Madrid a aquestes hores. I també un total de 5 trens sortiran des de l'estació de Sants per portar tot el gruix d'aficionats cap a Madrid. També, evidentment, hi haurà desplaçaments en avió i amb cotxes particulars. Les forces de seguretat vigilaran totes les àrees de descans que hi hagi les carreteres d'aquí a Madrid. I un operatiu de 2.300 agents entre policia espanyola, Mossos d'Esquadra i Ersainses vetllaran per la seguretat dels aficionats bascos i catalans a Madrid, així com perquè els partidaris d'extrema dreta que es manifesten contra el separatisme a Madrid a mitja tarda, cap a les 7, no tinguin la idea o la intenció d'acostar-se al Calderón per provocar enfrontaments. Recordem que tots els equips tenen zones pels aficionats, el que es coneix com les fan zones, la del Barça, per si algú ara ens està sintonitzant i va cap allà amb cotxe cotxe particular o des d'algun autocar o des del tren, que sàpiguen que la fanzone del Barça és al Parque Matadero, a Madrid. D'altra banda, hem de parlar encara de la megafonia, perquè es preveu que s'augmenti de manera notable els decibels per tal d'intentar minimitzar la possible xiulada a l'himne espanyol i al príncep Felip. I com era previsible, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va anunciar ahir que no assistiria a la final. Tampoc hi serà, per cert, el president del govern, Mariano Rajoy.
Per cert, que Ràdio Estel es pot sintonitzar a través de la web, radioestel.cat, amb so en directe. Per tant, si algú a hores d'ara ja és fora de Catalunya i té possibilitat de connectar-se, pot escoltar-nos i seguir l'actualitat d'aquesta final. En bàsquet, d'altra banda, Ramon, el Barça-Riga el va guanyar ahir amb claredat al València per 84-57 en el primer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB.
Sí, en l'altra semifinal, Caja Laboral, atenció, va guanyar a pista del Real Madrid per 71-81. Demà, a 9:15, es juga a Madrid el segon partit d'aquesta eliminatòria, mentre que la del Barça es jugarà diumenge al Palau Blaugrana a les 12, segon partit entre el Barça-Riga i el València.
En Fórmula 1, Jenson Button va marcar ahir el millor temps a la segona ronda d'entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco.
Sessió passada per aigua i el pilot britànic va fer un bon ús dels pneumàtics tous. Fernando Alonso, que havia quedat el millor en la primera tanda de lliures, en aquesta ocasió va quedar quart. Recordem que la cursa es disputa diumenge a les 2 del migdia, aquest clàssic de la Fórmula 1 Gran Premi de Mònaco.
En ciclisme, atenció, perquè l'esport català pot fer història. Joaquim Purito Rodríguez continua com a líder del Giro a 3 etapes del final.
El corredor català té a tocar guanyar la prestigiosa cursa italiana a falta de 2 etapes d'alta muntanya i la contrarrellotge final de Milà.
I acabem amb l'hoquei patins, final a 8 de la Lliga Europea. Barça i Reus s'han classificat per a les semifinals i s'enfrontaran demà entre ells en la primera de les dues semifinals d'aquesta Copa d'Europa.
Sí, jugaran a les 6 de la tarda, després que els blaugranes superessin ahir l'Oliveirense per 6-2 i el Reus guanyés l'Amatori Lodi a l'anfitrió per 3-1.
Obrim el bloc d'opinió, comencem amb una anàlisi de com preveus, Ramon, que serà a nivell futbolístic aquesta final entre el Barça i l'Atlètic Club aquesta nit al Vicente Calderón de Madrid a partir de les 10.
Penso que les circumstàncies de com arriben els dos equips a aquesta final i que comentarem més endavant fa força incert a saber quin tipus de partit veurem. El que cal dir és que sovint es compara Bielsa i Guardiola i s'insisteix en que el Loco va ser una espècie de professor per Guardiola. I això és així, però no ens hem d'equivocar, no hem de caure en l'error de pensar que Barça i Atlètic juguen el mateix i de la mateixa manera. Tots dos tenen un punt en comú, són equips ofensius, que no és poca cosa, però a partir d'aquí tots ja són diferències. El futbol del Barça és combinatiu en totes les línies, sense un davanter centre clar, en tot un seguit de jugadors que donen suport a Messi tant davant de primera línia com a segona, i que per ells mateixos, si estan inspirats, poden també generar ocasions de gol. El cas de l'Atlètic és diferent, és un equip ofensiu, té jugadors en tècnica, per tant també poden fer un futbol combinatiu, però també són un equip físic, molt més que el Barça, que sap jugar molt bé el joc directe amb un davanter centre portentós com és Fernando Llorente, amb un gran defensa central com és Javi Martínez i amb homes amb qualitat i mobilitat com Soni Torraspe, Ander Herrera o Muniain. Per tant, és un partit atractiu a nivell futbolístic i caldrà veure al Barça quina defensa conforma, ja que és la línia on hi ha més problemes i més baixes, tot i que aquesta vegada mullaré i aposto per una alineació formada per Pinto a la porteria, defensa de 4 amb Mascherano i Piqué a l'eix de la defensa, Montoya lateral dret i Adriano per l'esquerra, a la mitja Sergio Busquets acompanyant a Xavi Hernández i Andrés Iniesta, i a davant Messi jugant al costat de Pedro i d'Alexis. Segurament, si Alexis no està al 100%, entraria en el seu lloc Cesc, un jugador que també podria entrar a titular en lloc de Pedro, tot i que jo aposto pel Canari, un jugador que ha donat molt a Guardiola i aquí el tècnic premiarà en el seu últim partit. Per tant, bon partit, però que dependrà en bona mesura d'aquestes sensacions que parlàvem i on el Barça, per trajectòria i per qualitat individual dels jugadors, és favorit.
Comenta'ns també l'altre gran aspecte, que és la sensació que cap dels dos equips arriben al seu millor moment mental en aquesta final.
Sí, ho farem breument. El Barça, evidentment, és una final que arriba massa tard per tots dos i segurament això es notarà. Al Barça, d'una banda, li arriba aquest partit en l'últim partit de Guardiola i després d'haver quedat fora de la Champions i d'haver perdut la Lliga davant del Madrid. Per tant, és un partit que té un regust agredolç i que segurament si s'hagués jugat abans, doncs l'equip possiblement estaria més motivat. A més, hi ha hagut 2 setmanes pel mig que s'han fet molt llargues. L'Atlètic Club, que a priori té el factor de motivació a favor, té la patacada de la final de l'Europa League contra l'Atlético, que va perdre de manera contundent i clara, i això també fins a un punt els pot haver deixat tocats, tot i que si han après la lliçó, possiblement la contrapartida sigui que els beneficiï, és a dir, que en aquell partit van arribar una mica crescudets, podríem dir, i en canvi, doncs, ara si fan bé la feina, és la gran opció que té l'Atlètic. Jo crec que aquesta és la gran final per l'Atlètic i que, evidentment, tenen opcions de poder treure la gavarra mítica pel Nervión en cas que s'imposin al Barça. Per part blaugrana, el principal factor tenint en compte és la motivació que suposa per a aquests jugadors donar l'última gran alegria al 14è títol per a Pep Guardiola en aquests 4 anys que el tècnic ha entrenat l'equip i que avui, també no ho oblidem, és també el gran tema, serà l'última vegada que estarà a la banqueta a blaugrana de moment.
Recordem que fa 28 anys es van enfrontar a Barça i Atlètic Club en una final a Madrid, on l'Atlètic feia doblet perquè havia guanyat la Lliga i on, tristament, va haver-hi uns incidents que esperem, segur que no es repetiran avui.
Sí, sobre el terreny de joc i també a fora, evidentment. Esperem que tot el caldo de cultiu que hi ha hagut acabi, hagi una bona festa del futbol avui a Madrid.
Gràcies, Ramon. Més actualitat esportiva en propers espais. Bon dia.
Fins ara.
www.radioestel.cat. Sempre amb tu, Radio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3bsdobles.ain-es.org.
Potser no estàs pensant en comprar un frigorífic, però si fins al 31 de maig al Corte Inglés tens un 10% de regal en frigorífics i, a més, pots pagar en 12 mesos sense interessos, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit aquesta hora encara espès, encara carregat. Avui, sobretot, l'autovia 2 o cinturó de litoral, molt atapeïda entre pràcticament Sant Vicenç, Els Horts i Cornellà, un tram ben llarg, entre 7 i 8 quilòmetres intermitents d'entrada. Vora a vora, perquè la ronda litoral aquest matí en sentit d'Osos va molt plena al primer tram entre el Nus del Llobregat i la Zona Franca. Tornen a la xarxa viària, queden encara punts que van espessos, la C58 de Montcada a Ripollet, sentit Terrassa, o el tram de Sabadell-Badia, sentit Barcelona. La C32, encara lenta, de Viladecans a Sant Boi, cinturó de litoral també, i també l'autopista B23, aquí encara ben bé entre Sant Joan d'Espí, sobretot i la Diagonal, amb molta lentitud de trànsit. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Aquesta matinada ha estat marcada per l'ambient bàsicament assolellat en general. Això sí, hi ha hagut una excepció a la Catalunya central, a l'altiplà central també, on fins i tot hi han hagut alguns petits ruixadets. Esperem que aquests núvols que queden ara en forma de restes i també alguna petita boira que hi ha a punts de la Vall de l'Ebre desapareguin i s'imposi arreu l'ambient assolellat. Les temperatures avui seran lleugerament més altes i el vent en general s'imposarà al component sud i sud i és al litoral, en general fluix, amb cops moderats al centre de la jornada. De cara a demà esperem una jornada una miqueta diferent. Al llarg del matí aniran creuant bandes de núvols, fins i tot algunes precipitacions febles i disperses que podrien afectar a qualsevol punt, especialment del Pirineu, i després s'obriran moltes clarianes al final del matí durant el centre de la jornada. A la resta, en general, l'ambient serà força variable, però amb més estones de sol que no pas de núvols. Les temperatures demà seran similars o lleugerament més baixes i el vent continuarà imposant-se al component sud i est, en general, entre fluix i moderat. De moment ho deixem aquí i això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un club de fumadors de Gràcia al carrer Jesús per presumpte tràfic de drogues. Una investigació ha revelat que s'hi traficava amb drogues, marihuana i haixís. Mariano Rajoy es troba aquesta tarda amb Josep Antoni Duran i Lleida i Alfredo Pérez Rubalcaba. Duran tornarà a reclamar al president del govern espanyol un pacte d'estat en matèria econòmica. El líder socialista va a la Moncloa amb la intenció de buscar una posició comuna davant les peticions de Brussel·les. El govern espanyol ha reconegut que estudia la creació d'un gran banc públic, una banca pública que inclouria totes les entitats nacionalitzades, és a dir, Bankia, Catalunya Caixa i Nova Caixa Galícia. I en esports, tot està a punt per a la final de la Copa del Rei. Aquesta nit, entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, Pep Guardiola tancarà aquest divendres la seva era com a tècnic del Barça. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, diàleg entre fe i cultura en l'Atri dels Gentils de Barcelona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs el peix i marisc més fresc en dues modalitats de venda. El pes, el nostre mostrador de peixateria...
O ja preparat amb pràctiques safates d'autoservei.
Perquè tries la manera que t'és més còmoda i sempre al millor preu.
Com ara les cloïsses, a 6,95 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen avui divendres, d'una banda, Lluís Sols, membre i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller Ignasi Ferreres. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
Des de Tarragona, d'altra banda, des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona, ens acompanya en aquesta ocasió la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Senyora Borbonès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La reforma laboral ha passat l'últim tràmit al Congrés, on va quedar ahir aprovada en comissió, ara va al Senat. Els vots favorables van ser finalment els del Partit Popular i Convergència i Unió, gràcies a les més de 20 esmenes pactades per aquests dos grups, en total una trentena de modificacions a una reforma que no satisfà, en qualsevol cas encara, ni l'oposició ni els sindicats. Hi ha alguns canvis importants. El contracte d'emprenedors, que deixava sense atur el treballador, es derogarà quan l'atur baixi del 15%. També es flexibilitza l'acomiadament per absentisme, se situant 12 o 13 dies d'absència cada any. La reforma, com dèiem, s'enviarà ara al Senat i, bé, el descontentament social, però, continua. Què pensen d'aquesta reforma? I creuen, com va dir, per exemple, el president de Telefònica, que pot donar resultats positius l'any vinent?
No. No, no.
El senyor Sols és molt contrari a aquesta reforma.
No, clar, de fet ha creat atur i seguirà creant atur. Potser a llarg termini el fet de que faci baixar sous, doncs sí que afavorirà una mica la competitivitat d'Espanya, potser. Però de moment, a la facilitat per acomiadar, en un context de crisi, el que fa és que les empreses acomiaden la gent amb molta més facilitat. I l'any vinent, que serà un any dolent, doncs també. Això no canviarà. I aquestes coses que estan que han maquillat una mica al Congrés, doncs no em semblen rellevants, no? Per exemple, això de que es derogarà el contracte d'emprenedors quan l'atur baixi del 15%, a veure, qui governarà aquest país quan l'atur baixi del 15%? La cosa està molt malament, estem al 24, em sembla, i perquè arribi el 15%, 7 o 8 anys, no?
Pues llavors, qui governarà? Tots desitjaríem que arribés, no? Que arribés, sí, aviat el 15% i que baixi més.
Som brindis al sol.
Sí.
Senyor Ferreres.
Defensar l'actual marc legislatiu, diguem-ne, és tirar coets al l'aire, per entendre'ns. Perquè està clar, amb l'actual marc legislatiu hem arribat amb aquest 24% d'atur de que parla el company Sols. Per tant, diguem-ne, el marc legislatiu aquest és totalment inapropiat, diguem-ne, almenys del punt de vista de defensar l'existència d'ocupació, d'evitar l'atur, perquè no l'evita, sinó al contrari. Som el país d'Europa que el té més profund i més intens. Segons els analistes, la reforma aquesta, en les línies generals, ens homologa a la legislació europea, diguem-ne, perquè fins ara, diguem-ne, respecte a la resta dels països europeus, estava en unes condicions molt més rígides, un mercat de treball molt poc flexible i que, per tant, no permet adaptar-se a condicions canviants, com són aquest món s'exigeix. Per tant, crearà atur. Diguem-ne, l'atur s'està creant sense la reforma. S'està creant durant tots aquests anys. Estem en aquest 24%, però a més ja fa diversos anys que està progressant. Per tant, és la crisi econòmica el que crea l'atur. Perquè si no hi ha activitat econòmica pots fer la legislació que vulguis, per entendre's, però, diguem-ne, si no hi ha activitat econòmica, l'empresa ha de tancar, doncs, escolta, els treballadors van al carrer, i per tant el que s'ha de fer és evitar-ho. Pot incentivar la creació d'atur, la creació d'ocupació. Home, doncs quan hi hagi recuperació econòmica, sí. Evidentment que una reforma laboral per ella mateixa, la norma, diguem-ne, no crea ocupació, però estimula que quan hi hagi possibilitat econòmica es pugui crear ocupació i sigui una ocupació amb més intensitat de la que es faria si el sistema és rígid. Per exemple, jo dic, escolti, vull fer una inversió, doncs puc agafar un treballador o puc agafar dos. Si tinc desconfiança de que la situació econòmica millorarà, doncs a lo millor no en contractaré cap, per entendre's. Em posaré un autònom, no en contractaré cap. Si veig que, diguem-ne, no corro un risc perquè hi ha probabilitats que millori, a la millor en contractaré un, en contractaré dos. O sigui, la reforma laboral, diguem-ne, s'ha de pensar més en quant a incentiu per crear ocupació quan l'activitat econòmica ho permeti.
Senyora Carme Borbonés. Sí, també Càritas s'ha pronunciat contra alguns aspectes, com per exemple això de les 3 setmanes
efectivament,
malalt.
Sí. A veure, nosaltres el que valorem des de Càritas és que, en el fons, i donades les circumstàncies, la vulnerabilitat que algunes persones presenten encara es veu més agreujada per aquest marc, que potser en unes altres circumstàncies tindria més possibilitats, però en aquest moment, hi torno a insistir, diguéssim, el més important no és la reforma, sinó l'aplicació de la reforma, com pot repercutir a curt termini immediatament a les persones que són més vulnerables, i hem comprovat que això els està afectant.
Sí, permeti'm entrar en aquest tema, encara que parlar, diguem-ne, sense haver llegit el text de lo que es va modificar ahir sempre s'ha agosarat i, per tant, pots equivocar-te. Però vull dir, en tot cas, el tema de la, això que parlen d'aquest retoc que es va fer ahir, d'això que es va pactar entre el govern i CiU, sobre el tema dels treballadors que genera baixes, un número determinat de baixes, s'ha flexibilitzat, s'ha passat de passar un 20% de baixes de les jornades cada 2 mesos amb un tant anual. Això pretén una cosa molt clara. Una altra cosa és que després es formuli, per això jo reservo, es formuli de forma concreta i adequada. Pretén acabar l'absentisme dels dilluns. O sigui, un dels més greus problemes que hi ha d'absentisme no són la persona que està malalta pues perquè està malalta, sinó resulta la malaltia aquella després del cap de setmana, per entendre's. I, per tant, una altra cosa és com es formuli. Per això diu que, en cap cas, això serà motiu d'acomiadament les malalties greus, com el càncer, com els crònics, etc. Per tant, s'haurà de veure com s'articula la lletra petita. Però l'esperit, diguem-ne, és que aquells que el dilluns no van a treballar perquè han anat de juerga, d'això, o estan cansats...
Vostè creu que això és molt freqüent encara al nostre país?
Dissortadament és freqüent, perquè l'índex d'absentisme en algunes empreses és molt, molt elevat. I això és una pèrdua...
El que seria el frau, diguéssim.
Sí, i això és en perjudici dels altres treballadors, està clar, vull dir, perquè l'empresa aquella és menys rendible i, per tant, diguem-ne, està clar, repercuteix en el cost als altres.
El tema és que molta gent també es posa malalta un dilluns, de debò, a vegades saber-ho.
Sí, per això, discernir una cosa de l'altra, en tot cas, tenir la dificultat.
A veure, és agosarat discrepar d'això amb una persona, un expert com l'exconseller Ferreres, però de totes maneres hi ha coses... Jo estic una mica d'acord en el tema de les baixes, que potser era un tema dels temes que pitjor funcionaven. No m'agrada res d'aquesta solució, em sembla massa radical i que acabarà perjudicant a gent que no té cap culpa, de que, o sigui, que realment es posa de baixa perquè està malalt i es quedarà amb risc de ser acomiadat. Però hi ha altres coses en les que també volia discrepar, i és, per exemple, això de que el marc legislatiu que hem tingut fins ara ens ha portat a aquests nivells d'atur.
No ha impedit, no és el mateix. No ha impedit, i més aviat l'hagi fomentat.
Clar, perquè està clar que ha estat la crisi financera mundial i la bombolla immobiliària espanyola. O sigui, nosaltres és que no podem oblidar que teníem una gran quantitat de feina, de llocs de treball falsos. Falsos, que en el moment que la bombolla ha estallat, doncs han desaparegut, clar. Això té molt que veure amb el marc legislatiu. I d'altra manera, i d'altra banda, la reforma laboral jo crec que no està creant llocs de treball, ni crearà quan hi hagi més expansió econòmica. Per què? Perquè, de fet, ja es podia contractar gent sense problemes d'indemnització. És que gairebé la meitat dels contractes eren precaris i això no estimulava de manera especial l'economia. Allò que sí porta a la reforma laboral és a la baixa de sous. I sí, és cert que al llarg termini amb sous més baixos serem més competitiu. Però quedi clar, serem més competitiu a base de que la gent tingui menys diners de sous baixos,
Carme Borbonés.
A mi, si em permeten... Clar,
sí, endavant.
Sí, el tema que estem parlant, jo torno a insistir en el tema de que persones que són més fràgils. Vull dir, jo també entenc lo de la picaresca que es pot explicar i tots ho en coneixem moltíssims casos. Però insisteixo, aquests falsos llocs de treball que deia el company Sols, és que realment també estaven ocupats per persones molt fràgils, que en el fons seran els que veuran afectats més negativament per aquesta reforma laboral. I llavors, clar, quan diem de baixar sous, jo és que, clar, perdonin-me, però sempre dic el mateix. Jo també voldria veure com si n'abaixen uns altres que són molt alts. Vull dir, escolti, jo crec que penso que molts sous que hi ha molt alts al país s'hi podrien crear molts llocs de treball, per dir-ho d'alguna manera, molt més dignes que el que estem fent ara amb aquesta reforma laboral. Jo crec que aquí hi ha una reforma en profunditat i que, com vostès també, algú de vostès ha dit al començar, és més una reforma teòrica en un moment en què necessitem solucions pràctiques perquè totes les persones tinguin un treball per viure dignament. De veritat que a mi em preocupa més aquesta altra part del tema.
El problema, sap què passa? Que ens preocupem, diguem-ne, prioritàriament a donar el màxim de seguretats, que això és que es vol, però clar, cal flexibilitzar. I ens preocupem molt poc per aquella quantitat de gent que són tots els saturats, que són un 24%. Amb aquestes no els prioritzem. L'important és defensar, diguem-ne, aquell que tenen el seu lloc d'escort.
També s'ha de defensar que no es quedin sense feina, no?
S'ha de defensar que no es quedin sense feina. Estic d'acord. Però també s'ha de fer flexiblement. O sigui, la defensa aquesta s'ha de fer flexiblement perquè si no es quedaran sense feina. Això vull dir, si hi ha rigidesa, les seves empreses no rutllaran. I, en canvi, no ens preocupem, de fet, per donar feina pels saturats, que és un 24%, ni per donar feina fixa als temporers, que també són un tant per cent elevadíssim. I el gran problema de la flexibilitat que teníem al sistema actual, per això dic que els ha de canviar, és perquè, d'acord, hi havia els contractes indefinits, però una gran part dels contractes ja eren contractes, diguem-ne, temporals. I que, per tant, diguem-ne, aquesto ja no calia acomiadar, perquè s'acabava el període i ja no calia fer un procés d'acomiadament. S'acabava...
S'extingeix el contracte.
Fins a la propera, per entendre'ns. S'extingeix. Diguem-ne, aquestos són... Per mi, avui, els verdaders proletaris. Parlo amb els temps d'això del marxisme, que era, la finalitat era, diguem-ne, defensar els més febles. Els més febles avui són els saturats i els temporers, no els aquells que estan, tenen la sort de tenir un contracte indefinit.
Sí, però no podem córrer el risc de dualització social. O sigui, si al final la sortida de la crisi...
Però està dualitzat el mercat. La realitat és dualitzada.
Correcte, això és un defecte molt greu. En això estic d'acord. Però si la solució d'aquesta crisi, si la solució a llarg termini és que ve una societat en què els treballadors cobren molt poc i ara les rendes del treball ja són inferiors a les rendes de capital en aquest país, o sigui, encara baixar més les rendes del treball i, evidentment, per proporció, més les rendes del capital, o sigui, una societat tan escindida, a veure, hem de decidir si la volem, perquè és una societat més perillosa, és una societat amb moltes més injustícies, clar, jo penso que hauríem de trobar la manera de tirar endavant a una societat no tan dualitzada, per tant, sortir d'això, no a base de sous baixos.
No, jo estic d'acord que la política de sous baixos no és desitjable. No és desitjable perquè la gent, diguem-ne, primer, que diguem-ne, la gent en general no van molt boians, per entendre, no van sobrats.
Es necessita una mica adequar el salari a pujar de la
realitat,
no?
del que és el cost de la vida i tot això. Dit això, per tant...
De vegades
és millor...
pot ser necessari, però, aquesta moderació salarial, com diuen els polítics.
En situacions concretes, val més moderació salarial que rebaixar sou.
Sí, òbviament.
Clar, moderació,
moderació és pujar
que
poc.
Que no hi hagi menys, petits, el que sigui, sí, sí. Això, que siguin moderats, disculpi, en funció de les possibilitats. Clar, el que està parlant alguns, defensen, i ja s'ha produït, és una reducció real dels salaris. En alguns casos s'ha reduït el 20%, etcètera. Bueno, home, aquesta és una política que, si no hi ha més remei, doncs, això o res, per entendre's. Però està clar, és una política que l'interès és millorar la productivitat, millorar la competitivitat, per tant, que els salaris no tinguin de rebaixar-se, sinó que puguin mantenir-se i augmentar a base de què? Home, de millorar els aspectes productius. Per això deia la flexibilitat, per això, diguem-ne, no hem de fer trampes solitari a nosaltres mateixos, amb baixes simulades, etc. Vull dir, hem de guanyar, diguem-ne, eficiència. I no els treballadors, doncs, senzillament, escolti, acceptar místicament de que els sous s'han de baixar perquè no hi ha més remei. Això és un últim recurs.
Sí, Carme Borbonés, última intervenció sobre aquest tema.
Jo només volia comentar aquest tema, com parlen de treballadors, que també parlem, com dèiem, de dos grans sectors, perquè hi ha uns treballadors que això no els afecta i també es consideren treballadors i aquells salaris no es toquen, no tenen un alt poder adquisitiu, excessivament alt poder adquisitiu, i uns altres, una gran massa que, diguéssim, en té molt poc i que ara la veu més reduïda. I jo crec que tot això ens ho hem de mirar d'una altra manera, perquè el consum, el que hem de fer és poder incentivar el consum, perquè és que si no podem crear riquesa i no podem crear nous llocs de treball. I em sembla a mi que ho hem dolejat massa. Uns col·lectius estan molt privilegiats en els seus llocs de treball i en els seus sous, i aquests no tenen cap mena de reducció, i uns altres paguen els parts trencats de tota aquesta situació.
Avui la tertúlia la compartim amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sol, Pals i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Per tancar el tema de la reforma laboral i de la situació social davant aquesta qüestió, creuen vostès que la protesta social continuarà? Per exemple, recordem que ahir els líders sindicals més importants de l'Estat van lliurar una carta al president del Congrés i als portaveus dels grups alertant sobre els perills d'aquesta reforma i demanant als parlamentaris que votessin en contra. Però, clar, la reforma previsiblement tirarà endavant. Hi ha la majoria absoluta del PP. Pot haver-hi algunes esmenes, també fins i tot del Senat.
Són posicionaments, però, evidentment, aquest govern va decidir no pactar amb els sindicats i tirar endavant una reforma laboral unilateral, aprofitant la seva majoria absoluta, està legitimat per fer-ho, i això són posicionaments només.
Però el decret de la reforma va arribar després d'un procés de diàleg que es va donar com a marge als agents socials, per sindicats i patronals.
Però va ser de 15 dies per pactar dos o tres cosetes, i després, a veure, si amb això es va arribar a 1, la reforma laboral va ser de 20, o sigui, res a veure en absolut amb això que s'havia parlat i pactat.
Carme Borbonès, per exemple,
sí, jo
també estan d'acord?
Jo també estic pensant-me que ho faran unilateralment, i tal com tenim les circumstàncies no se'n podem anar a parar. El que interessa, i torno a insistir, és que reactivi la creació de llocs de treball.
Parlem del creixement i la reactivació econòmica, un tema que també es tracta aquests dies a nivell europeu. Senyor Ferreres, encara sobre la reforma i la protesta social.
Escolti, és evident que els sindicats no l'accepten. I una altra cosa és que l'accepten resignadament o mobilitzant la gent. I la gent arriba un moment que al final pues, no es mobilitzen. Vull dir,
hi ha hagut una vaga convocada. Vaga.
Sí, però vull dir, per exemple, hi ha hagut un índex. O sigui, la gent també se'n senten a la butxaca, per entendre'ns. Per exemple, les vagues. Bueno, escolti, cada vegada més hi ha tendència a anar a les manifestacions, manifestar el desencant, el desencís o la protesta, però menys, diguem-ne, de fer vaga, perquè vaga vol dir reducció del salari, i de clar, diguem-ne, quan la gent que ja els sent funcionaris, el millor que els han baixat el sou, i que els han bloquejat, i els tornen a baixar el sou, no sé què, poso un exemple, no? Doncs està clar, si dius, descontem un dia, després un altre dia, escolti, les famílies tenen una resistència, i per tant, el descontentament jo crec que cada vegada més anirà per la via de la manifestació, per entendre'ns, i no per l'instrument clàssic de la vaga.
I de fet n'hi ha moltes de sectorials, manifestacions de diferents comerços o sectors diferents. Vaja.
Ara, sobre la reforma, jo penso que el govern l'ha tirat endavant perquè la pressió, per exemple, dels mercats, exigint, de fet, que es facin reformes amb certa profunditat. Després s'implicaran amb més o menys intensitat, no ho sé. Perquè, si no, diguem-ne, la prima de risc i la manca de finançament i tota la pressió dels mercats, tant així que ens podria portar, si no es responen amb aquests avisos, ens podrien portar a ser intervinguts, doncs està clar, fet que el govern, amb un govern de majoria absoluta, tiri endavant malgrat tu, o sigui, malgrat tot, ja està.
Bé, ha dit el senyor Sols que està legitimat per fer-ho, això és obvi, en tot cas veurem si sobretot aquesta reforma o els canvis estructurals o dels mercats els propers mesos ajuden a veure la llum després d'aquest túnel de la crisi més llarga del que esperàvem. Canviem de tema, si els sembla. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, finalment s'ha compromès a retirar del temari d'educació per la ciutadania la menció al nacionalisme excloent que sortia al costat de la de terrorisme. No vol dir que això identifiqués una cosa amb l'altra, però les paraules de vegades i el llenguatge pot confondre, diguéssim, entre cometes, maliciosament. Una nova polèmica sobre aquesta assignatura que ja ve de lluny, en temps de Zapatero.
Sí, jo trobo afortunada el retirar aquesta referència al nacionalisme excloent, perquè està clar, diguem-ne, això es presta la interpretació que és que el nacionalisme excloent només va en una direcció. Si haguessin posat el nacionalisme espanyol i el nacionalista,
llocs,
el que sigui,
o tota mena de nacionalisme,
tota direcció excloent, llavors sí, m'entens? Clar, el problema és la intenció, diguem-ne, esbiaixada, sesgada en castellà, que seria l'utilització del paraula nacionalisme excloent com si només fos d'uns.
Ja pot semblar que que hi ha una ideologia censurada, diguéssim, per entendre's. Pot semblar-ho. Sí, Carme Borbonès, perdoni.
El que em preocupa és que hi hagi tanta ideologia darrere d'això. Escoltin, amb lo fàcil que hagués estat en el seu moment pensar que era aquesta assignatura, i ho han convertit en una eina per dir-ho així, de formar ideologies en unes línies determinades. Jo em vaig esgarrifar quan vaig sentir que passava això. Vaig pensar, escoltin, pues en quina intencionalitat s'ha redactat aquesta assignatura?
Mm-hmm. bé, la intencionalitat era la de tenir una formació per als qui no triaven religió, no?
Sí, el perill de tot això és que tornéssim ara... Que...
No, era per tots, perdó, sí, disculpi, sí.
Però llavors... el perill de diguem-ne, de l'educació per a la ciutadania, em sembla que se'n deia, sí, una cosa d'aquestes.
Sí, educació per a la ciutadania. La ciutadania, sí.
Era que volguessin tornar, de fet, a la formació de l'espíritu nacional, m'entens? Aquest és el problema d'això. Per tant, la formació, jo crec que s'ha de fer, és bo, educar en valors, però ha de ser en valors compartits, simplement compartits, ho diria, diguem-ne, massivament compartits, per
un coneixement bàsic.
Perquè si no són ideològics, per entendre, són d'una banda o de l'altra. Per tant, valors sí, però valors, l'esforç... No,
i coneixement del sistema polític que tenim. Millora, no?
Exacte, una sèrie de valors, per d'altres.
Clar, clar. Senyor Sols, perdoni.
Dues coses. La primera no massa sèria. Jo hauria mantingut lo de nacionalisme excloent i llavors aquest nacionalisme hipernacionalisme espanyol que exclou la identitat de País Basc i...
També es donaria per a l'údic.
Llavors podria ser criticat àmpliament. Bueno. Fora ja
no val la pena precisar-ho, perquè després l'ús que se'n fa s'esbiaixat.
Fora de bromes, ja parlant seriosament, a mi em crida l'atenció que amb la moguda que va haver amb l'educació de la ciutadania, que semblava que era poc menys que Satan, no? És a dir, a veure, una cosa horrible.
Ara el govern del PP sembla que hi creu, també.
Arriba el govern del PP i l'únic que fa és retirar dos línies i tractar de posar una altra. Però feia falta la moguda que van tenir fa 3 anys amb aquest tema per canviar una línia. A veure, és evident que allò no era seriós. La ciutadania és una assignatura que més o menys existeix en gairebé tot lloc i més o menys doncs, intentar, pues, això que comentava el senyor Ferreras, de aquells valors compartits, ensenyar-los als alumnes. Que hi ha el risc de que valors no compartits arriben a aquesta assignatura? Sí, però el fet de que hi hagi un risc no ha de portar-nos a no fer les matèries, perquè amb el mateix argument treuríem la filosofia, treuríem la història, treuríem una cosa que es presten a impartir-les de manera manipulada. Jo penso que és una assignatura necessària, em sembla molt sensat per part del nou govern no haver-la tret, únicament em queixo de la moguda de fa 3 anys.
Sembla que li ha canviat el nom, li ha introduït un petit matís en el nom, però vaja.
No és seriós, sí.
Formació constitucional, em sembla que es digui, sí. Perdoni, senyora Borbonés.
No, que és que donem voltes al mateix. És com deien ara també últimament i ho compartia. Per exemple, en filosofia i en història, escolti, moltes d'aquestes coses ja s'expliquen i s'expliquen en un context molt més formal i molt més acurat. Aquí només havíem de posar un seguit de coneixements perquè els joves sàpiguin moure's i coneguin una sèrie de termes que surten cada dia. Però res més, vull dir, és que també hem volgut impregnar aquí tota una ideologia que per mi no era la idea. Si és que aquesta era la idea, potser que treguin la signatura, permetin-me que els hi diga. Uh-huh. Si hem de córrer sempre aquest risc cada vegada que hi ha un canvi de govern.
Bé, avui a la tertúlia hem comentat diverses notícies, n'hi ha d'altres econòmiques sobre Bankia o sobre les caixes, però en aquests minuts m'agradaria, senyor, si els sembla, comentar una mica el que pot passar aquesta nit. Avui hi ha una final de la Copa del Rei, els aficionats al futbol estan molt pendents del Barça Atlètic Club, no sé si vostès són molt aficionats, veuran aquest partit, però té també la dimensió històrica per al Barça, que és el final del cicle de Guardiola, i tots els culers i molts catalans també esperen que el Pep Guardiola es pugui acomiadar amb un títol.
Jo tinc molta simpatia pel Bilbao, ¿verdad? Més pel Barça, evidentment.
Tindrà el cor dividit.
Sincerament, seria molt greu que perdés el Barça, perquè, a veure, seria una mena d'humiliació en la retirada de Guardiola, seria una manera lletja de tancar el cicle sense cap títol gairebé aquest any. I llavors penso que maquillaria una mica un any que ha estat dolent per allò que ha estat el Barça de Guardiola. Mm-hmm.
Sí, jo personalment voldria posar de manifest, recordar que tant el Barça com l'Atlètic són dos clubs molt coperos.
Sí, l'Atlètic o sigui, en té 23 i el
mira,
Barça...
Això anava a dir, 23 26. I el Barça 25. O sigui, per
25,
tant,
perdó, sí.
Per
sí,
per
sí.
Tant,
són els reis de copes,
són,
exacte.
Són els reis de copes, exacte, aquesta frase és ben afortunada. Sí. Per tant, els dos són per tenir en compte, per tant, si ho mirem estadísticament, la projecció històrica de la...
L'Atlètic era l'històric club coper.
L'històric club, sí. Ara bé, llavors jo subscric també el que diu Lluís, amb el sentit que pot ser l'acabament de l'època, no sé si es pot dir de l'època Guardiola, doncs sigués amb aquest broche, ja que no hi ha pogut haver lliga, ni hi ha hagut Champions, diguem-ne, i això faria pues, que en els seus 4 anys, que ha estat el que sigui, en els pocs anys, 26 copes, em sembla, aquesta sèrie, premis títols. O d'això.
Sí, sí, títols diferents, guardons, entre uns i altres. Diferents títols.
Copes grans seria amb aquesta 14.
Sí, del títols important, Champions, 14, Lliga i Copa, sí. I Mundial sí. De Clubs i Supercopa.
D'un total de 20 possibles, hauria tret 14.
Jo, si em permeten...
Sí, senyora Borbonés.
El tema també em sumaria a vostès, de més que res, perquè el que ha significat el Pep Guardiola per molta gent, i que se l'ha volgut, diguéssim, en alguna mesura, pues, tindre com a referent per tota una manera de fer, d'entendre el país, de treballar, etc. Jo també desitjaria que aquesta nit això es pogués veure recompensat, perquè, mirin, les persones a vegades necessiten aquests referents, i crec que en aquest cas ens ha ajudat força, i a molts joves pues, els podria seguir ajudant.
Però ull a l'Atlètic, eh?
Sí. Perdó, que també, perdonen, que també representen de dues maneres, valdria la pena, que també representen el mateix.
Representen una sensibilitat. Mira, el meu pare, el sigui, diguem-ne, era seguidor del, o admirador de l'Atlètic, una mica sí. Com en Lluís Sols. Sí, sí.
És un referent també en valors, l'Atlètic Club, per la política de Pedrera, del planter, sí, els jugadors que surten de la base i són de la casa tots.
Són els dos grans clubs de Pedrera, eh?
Sí, sí, són els dos grans clubs. El
Barça,
a Espanya, vaja, són els
i d'identificació en el seu entorn més proper, que això també crec que ens fa molta falta, vull dir, per cohesionar. Abans parlàvem de més divisions, però també que hi hagi alguns elements que sense ser excessivament frívols puguin ser una miqueta més ajuden a la cohesió, crec que també és important.
I potser ens oblidem de les polèmiques absurdes com les d'aquesta setmana, no? Amb declaracions d'Esperanza Aguirre i altres coses.
Això ha sigut una falsa excusa per tapar altres coses. No,
la de Bankia i la del dèficit de Madrid.
S'ha de parlar dels seus problemes.
Exacte,
Dels seus. Doncs aquells que ella podia haver actuat.
Això ha de ser de preocupar. Que es preocupi de casa, que de fora ja me'n preocuparem els altres.
Felicitem, evidentment, Pep Guardiola per aquest cicle d'èxit i potser corregint una mica el senyor Lluís Sols, hem de dir que passi el que passi, el cicle haurà estat exitós, encara que perdi el Barça avui. Moltes gràcies, Lluís Sols, Ignasi Ferreres bon i Carme Borbonés. Bon dia
bon
a tots
dia.
Tres.
Adéu-siau, bon dia.
Són les 9, ara mateix.